El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
S'ha compromès a abonar les factures de l'aigua a 11 entitats socials sabadellenques, entre les quals hi figura, per exemple, Tendis, Càritas, Laban o Salut Mental Sabadell. Uns diners que surten del fons social amb el qual compta la companyia sabadellenca i que avui volem descobrir en conversa amb Josep Escartín, que és director de clients d'Aigües de Sabadell. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I d'Elisabet Santa Cruz, que és directora de Desenvolupament Sostenible. Molt bon dia, també.
Bon dia a tothom.
Ho dèiem en començar. Aigües de Sabadell assumirà el cost de la factura de l'aigua durant un any d'11 entitats socials. És la primera vegada que la companyia fa un gest d'aquestes característiques?
No, de fet portem bastants anys, més de 5 anys. El que hem fet és no pagar l'aigua del futur, sinó del passat. El que hem fet és el 2019 i tot el que vam pagar d'aigua els hi hem tornat de l'any 2019.
Uh-huh. És a dir, totes les factures que s'havien abonat a Aigües de Sabadell durant el 2019.
Que havien abonat les entitats, els hi hem tornat l'import de l'aigua. La factura té dues parts importants, que és l'aigua i els impostos. La part de l'aigua, que és la que gestiona la companyia, és la que els hi hem tornat.
Per tant, aquestes companyies sí que pagaran aigua, pagaran els impostos derivats de l'aigua.
Pagaran els impostos, sí.
I per mirar-nos la lletra petita, també,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Però els impostos la companyia no hi pot fer-hi cap cosa, no? Els impostos són i estem obligats a recaptar-los i obligats a pagar-los.
11 entitats socials, de quina manera s'han escollit i què s'ha tingut en compte per pagar-los amb unes i a les altres no? Perquè entenc que Sabadell té moltes entitats i entenc que algú podrà aixecar la mà i dir, ep, i a mi per què no, no?
Altres no, jo crec que no n'hem deixat cap a fora, no, en aquest sentit. Hem buscat entitats que tinguin un compromís en un món millor, un compromís important a la lluita contra la pobresa, però que facin servir en aquest sentit, que necessitin l'aigua, en aquest, no? Llavors, que hi hagi un menjador social, que hi hagi unes dutxes, hi ha d'haver un component d'aquest tipus, que l'aigua hi tingui alguna... Hi ha moltes entitats que ajuden a canviar el món i a fer un Sabadell més just, però que no fan en aquest sentit servir l'aigua, no? Aquest era realment el que ha fet que triéssim unes i altres no. Però totes les que fan servir l'aigua per això, sí, les dutxes, aquests jo crec que hi estan totes.
Uh-huh. Per tant, totes aquelles en què per la seva funció necessiten fer ús,
sí,
de la xarxa d'aigües, no aquella entitat social que té un despatxet en un carrer i també té aigua per les seves dies, però que no són essencials.
Sí, sí, sí. Val, dic, per... Si no, no s'acabaria mai.
No, per això li deia que 11, segur que hi ha més entitats que
poden
dir...
Sí, no, i Sabadell, bueno, sabem, té un teixit associatiu extremadament ric.
Aigües de Sabadell fa altres gestos similars amb altres entitats o altres empreses de la ciutat tenint en compte aquesta situació. Diuen que la crisi econòmica l'estem deixant enrere, però el cert és que encara es nota molt en algunes empreses i en alguns sectors.
Altres empreses, no, a Sabadell evidentment no es dedica a ajudar empreses, eh? Altres coses sí, en tenim moltes i molt en la línia, m'imagino després explicarà l'Elisabet, dels objectius de desenvolupament sostenible, no? Però les grans potes, són tres potes, és a dir, un és això de les entitats que hem parlat ara, l'altre és aquest fons social que és que ajudem a pagar l'aigua a les persones que paguem l'aigua, vaja, a les persones que estan en situació de vulnerabilitat acreditada, que aquesta és important. Pensa vostè que en 5 anys hem pagat més o menys 550.000 euros de rebuts d'aigua de persones que no poden fer front a l'aigua, no? Perquè l'aigua sigui una tranquil·litat, sigui, no sigui una molèstia, no sigui una molèstia més, no? Un afegit més a una situació complicada. I l'altre és els pagaments a compte, la gent que realment... Nosaltres sempre hem anat moltes vegades un pas més. Abans de la 24-2015, que el que feia era protegir les persones en una situació de vulnerabilitat, nosaltres ja vam instaurar els pagaments a compte, no? I ara també fem un pas més, perquè...
Què vols? Què són exactament els pagaments a compte?
Els pagaments a compte són persones que per alguna raó no poden pagar el rebut de l'aigua i nosaltres els hi permetem ajornar-los sense interessos. Això també el que busca és aquell col·lectiu que no entra en els paràmetres que marca la llei 24-2015 sobre la vulnerabilitat social i agafem aquesta gent. És a dir, el que dius, home, doncs jo cobro un euro més del que marca i, per tant, ja no hi entro aquí per poder entrar en aquest fons. Doncs, si vostè té un problema puntual, nosaltres en aquest sentit et permetem pagar el rebut de l'aigua a terminis i, òbviament, sense interessos, clar, i sense preguntar res. Nosaltres creiem que el que no hem de fer és agafar la gent, no és sobre encara. Nosaltres no som treballadors ni treballadores socials.
I de quina manera acrediten, per tant, que realment hi hagi aquesta situació de vulnerabilitat?
Jo crec que hem de començar també a vegades la gent i les empreses també a creure en les persones. És a dir, si tu a algú li has permès fer un pagament a compte i l'ha complert i, doncs, escolti'm, esclar, si tu fas un pagament a compte d'una persona i no et compleix, no et diu res, i un dia res de l'altre, no hi tornarem, som bons però no tontos en aquest sentit, no? Però regularment, i amb els anys que ho portem fent, hem tingut pocs fracassos en aquest sentit, eh? Pensa que el rebut de l'aigua jo crec que és de lo més barat que hi ha, per sort, per les persones. Un rebut és trimestral i, jo que sé, pagues molt menys d'un euro al dia del rebut de l'aigua per obrir l'aixeta 24 hores, no? Llavors, bueno, són quantitats, en aquest sentit, petites.
Torno una mica al que em deia al principi. Parlàvem de que es podia pagar la part del consum d'aigua, però no els impostos. Això també passa en el cas de les situacions de vulnerabilitat, o és diferent?
És el mateix, però amb una salvetat. L'any passat i fa un parell d'anys, l'Ajuntament, en el cas de les persones en situació de vulnerabilitat acreditada, es fa càrrec d'aquests impostos. És a dir, ara hem liquidat el 2018 i 2019 i l'Ajuntament va agafar la part d'aquests rebuts que la companyia d'aigua es va pagar i ha pagat aquests, i ha liquidat aquests impostos. Per tant, a la ciutat de Sabadell, perquè no passa tot arreu, doncs tenim això, no? que les persones en aquesta situació de vulnerabilitat i que fan un ús responsable de l'aigua, això també és important de dir, doncs el rebut de l'aigua que se'ls abona aquest fons propi de la companyia, això és important dir que és un fons propi, és a dir, no va a tarifa, sinó que ho paga la companyia per voluntat pròpia i de la seva retribució, i la part d'impostos que la paga l'Ajuntament.
I això quan aquesta persona recupera la seva situació, en cas de que pugui fer, que és el que hauria de passar, no? Una persona està en una situació de vulnerabilitat X anys, quan aquesta persona torna a una situació econòmica estàndard, aquests diners se li reclamen?
Evidentment no. No, clar, un cop s'ha pagat. Jo crec que estaria bé...
Dic perquè n'hem estat parlant al voltant de la llei de segona oportunitat, al voltant de les motxilles que carreguen aquestes persones que es troben en situació de vulnerabilitat, i recordo que ens explicaven que en alguns casos d'alguns subministraments sí que passava que aquesta persona recuperava i se li reclamava tot el que teòricament s'havia cobert en aquest temps
en
situació de vulnerabilitat.
Jo no sé altres subministraments. En el cas dels de Sabadell, no, evidentment es liquida i un cop es liquida ja està. Jo estem rumiant seriosament de poder enviar un escrit a la gent dient que se li ha liquidat, perquè és veritat que a vegades no ho saben que se li ha liquidat. Pensa que quan entren aquí dintre deixen de rebre avisos i, per tant, la gent pot entrar una mica amb dir, oi, què m'està passant? De fet, vam muntar una cosa amb l'Elisabet l'any passat, que vam fer venir, vam convidar tot de persones que eren gent que havia entrat en aquest fons, no? Per mirar com ho havien gestionat, si quan van venir la companyia els s'havien sentit ben atesos, ben acollits, van sortir coses interessants, i una d'elles era això, no? És que jo no sé mai si dec o no dec. I ja no devien, perquè ja ho havíem liquidat nosaltres, no? Jo crec que a vegades cal que les administracions, també les empreses, fem en aquest sentit un pas més, no? I diria que estaria bé que féssim això d'enviar una carta a la gent.
Hem parlat d'aquest fons social d'aigües de Sabadell. En què consisteix exactament aquest fons? I senzillament és una previsió que té la companyia per assumir aquestes realitats. S'està esgotant, no s'està esgotant, eh? Perquè a vegades, oi, la cosa dona pel que dona.
Aquest fons és un fons que no s'esgota, perquè és un fons que la companyia ho fa perquè té el convenciment i perquè ho vol fer-ho, que forma part dels propis fons de la companyia, i està, doncs, per les situacions que hi hagin. Sempre quan sigui un ús responsable, eh? D'aquest fons no hi entra són els excessos. Poca gent, però alguns, sí que fan un ús irresponsable de l'aigua i el rebut puja moltíssim, llavors que entenem com un ús responsable. I un pèl generós, però un ús responsable, no una barbaritat.
Uh-huh. El que els volia preguntar també és per, en aquest cas, al voltant del concepte dels comptadors socials. És una qüestió que estava a debat, no? Què és el que passava en aquells casos d'aquelles persones, per situació X o Y, no hi entrarem, que estan en casos de, per exemple, d'ocupació, que no tenen un contracte de lloguer i que no poden acreditar, per tant, que estan vivint en aquests immobles, si s'estava treballant o no en posar comptadors socials perquè puguin pagar com aquell que paga un lloguer social, que també puguin pagar l'aigua a través d'un comptador social. S'estava parlant que hi havia converses entre l'Ajuntament i la companyia per establir com es podria gestionar.
Aquest debat jo crec que l'hauríem de, del que en diem comptadors socials, d'emmarcar bé. Uh-huh. És a dir, aquí hi ha una cosa... O sigui, què regeix el que pot fer o no pot ser la companyia? El reglament del servei. I el reglament del servei que l'aprova l'Ajuntament de la ciutat diu que per contractar el servei d'aigua cal que algú tingui un títol habilitant. Això és un contracte de lloguer o un de propietat. D'acord? A partir d'aquí, la companyia no pot fer absolutament res més que complir el reglament. És a dir, legalment la companyia no pot. I és veritat que a vegades ens ha, entre cometes, jo dic molt dolçament, tocat el rebre quan no hem pogut posar comptadors d'aquest tipus. Però és que no els podem posar perquè no hi ha cap norma habilitant, en aquest sentit. Què hauria de passar? S'hauria, en aquest sentit, de canviar el reglament. Aquesta és la realitat. Però sí que estic molt d'acord amb vostè, que és una cosa que s'hauria de buscar una solució, perquè probablement, en alguns casos, genera una inquietud a moltes persones. Però repeteixo que el camí aquest l'hem de trobar en el canvi del reglament i en garantir també que qui sigui propietari d'aquell habitatge doncs estigui informat de que es posarà en el seu moment un comptador per necessitats socials. És a dir, això el que segur no pot ser és una barra lliure. És a dir, hem de buscar realment casos molt extrems en el qual sí que s'hauria d'activar això. En quant a les converses, no són tant converses entre companyia o ajuntament, sinó és veritat que l'Ajuntament, jo crec que té la... Jo no parlo, vull dir, no puc parlar en nom de l'Ajuntament, però sí que sé que hi ha voluntat de buscar una solució per resoldre això via aquesta modificació del reglament. Que per
tant,
mi,
de totes, la pilota, en aquest sentit, és a la taulada de l'Ajuntament?
La pilota és a la taula de l'Ajuntament, sí, però també li diré que no és una solució fàcil canviar un reglament. I també és veritat que en el poc temps que porta el govern ja han hagut converses i van ser bastant ràpides en voler-se posar per mirar de resoldre això. Però que és un tema que no es pot fer a la lleugera, sinó que s'ha d'estudiar molt bé, s'ha de mirar en quins casos es pot posar això, perquè si no arribaríem a la barra lliure, i això no pot ser. És a dir, hem de buscar el cas i s'ha de garantir en aquest sentit molt que quan es posi un comptador no haurem trepitjat els drets de ningú.
Dels propietaris, dels immobles.
De tothom, és a dir, que... És a dir, on arribem? Que algú ha de signar un paper que es posi aquest comptador. Vale? Hi han d'haver causes a darrere, però també hi ha d'haver la garantia de que qui sigui se li ha d'haver advertit. Escolti, miri, doncs aquí posarem un comptador, doncs jo què sé, perquè hi ha nens, persones malaltes o el que sigui.
Són normalment, oi, Josep, situacions irregulars que el que primer s'ha de fer és doncs regularitzar-les. I aquesta competència doncs la té l'Ajuntament a través de serveis socials que han d'acreditar doncs, que les persones que hi viuen es troben en situació de vulnerabilitat per poder acollir-se als fons i a les tarifes existents, però que són casos excepcionals de situacions complicades que s'han d'estudiar cas a cas i veure la casuística, per donar una...
Però que en el cas del comptador, insisteixo, passa pel tema del reglament.
Uh-huh. Aquest del reglament del servei, que és competència de l'Ajuntament.
Sí.
Que entenc que s'ha d'aprovar amb un percentatge alt del ple...
S'ha de fer nou, s'ha de recanviar...
No és una qüestió de dos dies.
No és una qüestió de dos dies. Ara hi ha gent que li ha vingut molta pressa, però que aquesta competència, no ara, sinó ara, i 4 anys enrere, i 8, i els que siguin, sempre han estat competència municipal de resoldre-la. I moltes vegades s'ha volgut posar la companyia aquí al mig, quan realment la companyia no pot fer res. És més, la companyia el que no li agrada és veure el patiment de la gent i no poder-ho resoldre.
Ens acompanyarà l'Elisabet Santa Cruz, entre d'altres, perquè Aigües de Sabadell treballa seguint els objectius de desenvolupament sostenible. Què vol dir exactament aquest concepte, no? Que ara tenim molt damunt la taula dels objectius de desenvolupament sostenible?
Doncs sí, efectivament ara està com molt de moda, molt en boga, i bueno, recentment va tenir lloc a Madrid la COP, que va, bueno, que havia de ser Xile, finalment es va traspassar aquí a Madrid. Bueno, i al final el que es tracta és d'intentar desplegar tota una sèrie d'objectius que la ONU va redactar l'any 2015 i que aplica a tots els països amb la voluntat, doncs, de posar fre al canvi climàtic per una banda, però també a les injustícies socials, les desigualtats i al fi de la pobresa. Aleshores, nosaltres ja fa uns quants anys vam incorporar a la nostra estratègia empresarial com es podia l'empresa alinear en aquests objectius i com podia contribuir amb les seves activitats, doncs, a la millora, no, de tots aquests compromisos. I bueno, el que es va fer va ser dividir la nostra activitat en tres eixos principals, diguéssim, que seria planeta i aigua, doncs, perquè treballem amb recursos naturals i tenim l'obligació, més que ningú, de retornar-nos al medi amb les millors condicions. Per una altra banda, persones, doncs, perquè som una companyia de serveis que donem un servei d'aigües a uns usuaris, a uns clients. I per una altra banda, comunitat local, doncs, perquè allà on gestionem el servei d'aigües estem en un territori i no val només, doncs, facturar l'aigua, donar el servei i marxar, sinó que tenim un compromís que va més enllà, com per exemple amb tot això que ara ens explicava el Josep Escartín. I el que vam fer, doncs, va ser precisament això, definir una estratègia a mig termini dintre de la qual hi ha tota una sèrie de fites que van orientades en aquests tres eixos i associant-lo a la vegada amb aquests objectius de desenvolupament sostenible que totes, no només els governs, sinó les empreses i també les persones hauríem de mirar de posar el nostre granet de sorra, doncs, per millorar la situació que tenim dramàtica, no només a nivell de canvi climàtic, sinó també, doncs, de desigualtats i de pobresa en alguns casos.
I en el dia a dia en què es concretes? De quina manera es treballa, per exemple, per garantir el recursos naturals en el cas de l'aigua?
Doncs en el cas de l'aigua, per exemple, que nosaltres, bueno, ampliem una mica aquesta forquilla i diem planeta i aigua, doncs perquè nosaltres en la nostra activitat, que és donar un servei d'aigües, diguéssim, d'alguna manera es relaciona amb altres factors que tenen a veure amb el medi ambient, que és nosaltres necessitem recursos, aigua sí, però també d'altres, i el que intentem és, doncs, de reduir al mínim aquest consum de recursos i a la vegada revaloritzar els residus que generem. Per exemple, a banda del servei d'aigües, també gestionem les dues apuradores de Sabadell, la del riu Sec i la del riu Ripoll, i amb el procés de sanejament de la pròpia planta, la pròpia depuradora, es generen uns residus. I una de les feines importants és intentar revaloritzar-los al màxim, donar-los una segona vida. Això se'n diu economia circular, uh-huh, diguéssim. Aleshores, què fem amb els fangs? Doncs el que fem és li traiem la humitat, li traiem l'aigua per poder-los transportar i retornar-los, a donar-los una segona vida, que en aquest cas és adob per l'agricultura. Es poden fer servir per això i els fangs actualment es recuperen al 100%. I ara estem en estudis, doncs, per revaloritzar un altre tipus de residus, com per exemple les sorres o els greixos, que són uns productes que també ens trobem en el procés de depuració. I d'altra banda, també el que vigilem molt és que dintre de l'energia que necessitem per fer aquest procés de sanejament o en la gestió de l'aigua, de la distribució de la mateixa, doncs que sigui també energia 100% neta. Això actualment ja ho és, però a la vegada donar-li la volta i recuperar l'energia que els nostres propis processos generen, doncs, per recuperar-la i reduir l'autoconsum, diguéssim. O sigui, no comprar energia elèctrica a la xarxa, sinó que reaprofitar aquesta dels nostres processos, i així també és una manera de disminuir les emissions de CO2. Són alguns exemples de la tasca que fem, per exemple, a nivell mediambiental. Vol dir precisament això, o sigui, pensar en obrir totes les antenes possibles per ser més eficients energèticament, revaloritzar al màxim dels residus i sobretot també reutilitzar l'aigua de la sortida de les apuradores amb altres usos en els quals no és necessari l'aigua de boca, com per exemple la neteja de carrers, el rec d'agricultura o fins i tot hi ha doble xarxa d'aigua regenerada en alguns casos a les ciutats. Per exemple, en el polígon de l'IKEA hi ha una doble xarxa i s'està en pilot d'incorporar i extendre aquests usos a altres llocs de la ciutat.
Clar, entenc que Aigües de Sabadell genera una aigua que porta la xarxa i que llavors és el ciutadà, cadascú d'ells, que n'ha de fer un ús responsable. Entenc que també aquesta pota també és important, donar al ciutadà el coneixement per fer-nos responsable de l'aigua, o amb els processos de sequera que vam patir anys enrere, el ciutadà està a dia d'avui conscienciat sobre com ha de fer ús de l'aigua?
Hi ha més consciència, perquè les sequeres ja són com cícliques i de manera recurrent doncs les anem patint d'alguna manera. I la gent ja és més conscient, no és allò, no hi ha un consum, diguéssim, descontrolat. Ja m'he après una mica en aquest sentit pel tema de la sequera, però també és veritat i humilment podem dir doncs, que des de la companyia ja fa molts anys, en concret 33, que fem tota una tasca de sensibilització on desenvolupem uns programes educatius a les escoles de la ciutat a través del Ciutat i Escola de l'Ajuntament per sensibilitzar els alumnes de la importància de fer un ús responsable de l'aigua. I al final, entre la consciència del ciutadana, entre l'educació que traspassem i aquesta sensibilització als nens, entre altres accions com, per exemple, organitzar un cicle de conferències, totes aquestes accions de sensibilització han portat doncs, que a Sabadell hi ha un dels consums més baixos de tota Barcelona, que se situa actualment a 97 litres per persona i dia. I d'això podem treure pit perquè a Barcelona és tan en 102, a París molt més alt, vull dir que és un dels consums més baixos. I això és la suma de contribució de tots plegats.
Fins i tot les factures a darrere posem consells d'estalvi d'aigua. Vull dir que ara vull saber com vaig començar a fer la factura i la miri del revés, i allà doncs, hi ha una pila de consells, fa molts anys que ho posem això a les factures.
Sí.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat a tots dos, el Josep Escartín, director de clients d'Aigües de Sabadell, i a l'Elisabet Santa Cruz, directora de Desenvolupament Sostenible. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies per convidar-vos.